Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona es converteix avui i demà en l'epicentre del progressisme anti-Trump amb tres trobades internacionals d'alt nivell en què el no a la guerra ha estat de nou al centre del debat. Jordi Fortià.
A la cimera Espanya-Brasil s'han signat una quinzena d'acords. A Barcelona, Pedro Sánchez i Lula da Silva han defensat la democràcia i la pau.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria.
Brasil y España están en la misma trinchera. Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo.
Irán anuncia la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri l'alto el foc entre Israel i el Líban de 10 dies.
Estats Units manté el bloqueig naval pels vaixells que operin en ports iranians. Malgrat l'alto el foc, al Líban avui s'ha registrat un nou mort en un atac d'Israel al sud del país.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada que ara fa un any va deixar sense llum tot Espanya.
La CNMC ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric.
A partir de dilluns, els tràmits per la regularització extraordinària d'immigrants es podran fer ja de forma presencial.
Tant oficines de correus com de la Seguretat Social, en els dos casos amb cita. Queden excloses, però, les oficines d'estrangeria. La delegada de Comissions Obreres, Olga Gràcia, critica aquesta decisió.
No solo era por el menosprecio que ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión al no tener en cuenta las oficinas de extranjería, sino que también es una reivindicación de la sobrecarga de trabajo que tenemos solicitando un aumento de plantilla. Por eso uno de los puntos tratados en el pacto que se firmó ayer era el aumento de las RPTs, que son la relación de puestos de trabajo que no se había modificado desde hace 28 años.
En cultura, el director de cinema Marcel Barrena pronunciarà enguany el pregó de les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat.
El primer dia de festa major coincideix aquest any amb el dia de Sant Jordi. Barrena és fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Unes festes que són cada cop més descentralitzades amb actes per a tots els gustos i edats. Destaquen, per exemple, les activitats familiars i la programació musical amb propostes que van des del cicle de blues, Primavera in Black, fins als concerts de la Remunta.
I en esports, Toni Castro, l'Espart Girona està jugant les semifinals de l'Eurolliga de bàsquet a Saragossa.
El conjunt de Roberto Íñiguez està perdent 72-55 contra el Fenerbahçe turc a només 2 minuts pel final. Per tant, les gironines necessiten un miracle per ser a la gran final europea de diumenge. I el Barça juga aquest vespre al Palau, seguir viu a l'Eurolliga masculina, rep a 8:45 el Bayern de Múnich i si guanya tancarà la fase regular en zona de play-in.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Continua aquest ambient completament d'avançada primavera o de principis d'estiu, perquè alguna temperatura s'ha tornat a apropar als 30 graus les últimes hores. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt suau i de núvols importants n'hi ha molt pocs. Estem parlant de moltes hores de sol que pica de valent i que escalfa de seguida, fins i tot també a les valls del Pirineu. Hem passat dels 25 graus. I no variarà gaire la cosa pel que fa a la temperatura al llarg del cap de setmana, perquè una altra vegada, tant demà a la tarda com sobretot diumenge a la tarda, les temperatures seran desbocades per les dates. Els matins, no gaire freds, començant per demà dissabte. I de núvols, de moment demà, no gaire al matí ni al migdia. Alguns de prims, que aniran deixant el sol tèrbol, també alguna boira una altra vegada a la Costa Daurada. I sí que el dissabte a la tarda començarem a tenir alguns primers ruixats al Pirineu lleidatà, sobretot al prepirineu de Lleida. El diumenge a la tarda, aquests ruixats en aquella zona pirinenca sí que es faran una mica més extensos. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, queden encara alguns punts en retenció. Una tarda amb diverses incidències, accidents i alguns avariats que han complicat una miqueta el trànsit. En aquest sentit, això passa encara de la C58, d'entrada a Barcelona entre Montcada i Torrebaró, per un vehicle variat que hi ha hagut tocant el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. També ens queda, en el cas de l'autovia 2, un tram d'aturades a l'altura d'Abrera, quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit Lleida, a causa d'un accident que hi ha hagut també aquesta tarda en aquest punt. I ja per volum de trànsit destacarem doncs lentitud, encara algunes aturades a la C-17 a Granollers, en sentit Vic, a l'autopista P7, a la zona entre Mollet i Montornès del Vallès, tot i que de forma fragmentada, intermitent, en sentit Girona, o també en el cas de l'autopista P7 en el tram sud a la zona de Martorell, Castellví de Rosanes, trànsit intent. De moment no passa d'aquí. Les dues rondes encara força volum, en sentit Trinitat, especialment a la ronda de dalt, entre Sant Gervasi i Horta, en aquesta direcció. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Barcelona es converteix avui i demà en l'epicentre del progressisme anti-Trump, amb tres trobades internacionals de... I el no a la guerra ha estat de nou al centre del debat. Tot plegat mentre Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri l'alto al foc al Líban.
A la cimera entre Espanya i Brasil, en què s'ha signat una quinzena d'acords, el president brasiler, Lula da Silva, ha donat suport a la postura espanyola del no a la guerra, afirmant que es poden trobar solucions sense cedir a les promeses buides de l'extremisme. Sánchez ha qualificat la cimera bilateral, celebrada a Barcelona, d'històrica, perquè és la primera que se celebra entre els dos països i la primera que Espanya celebra amb un país de l'Amèrica Llatina.
Tots dos governants han reivindicat les polítiques progressistes enfront les pràctiques per altres dirigents, com el president dels Estats Units, Donald Trump. Esther Minguell.
El president espanyol i el del Brasil han mostrat plena sintonia en la que és la primera cimera que Espanya celebra en un país llatinoamericà. Acompanyats d'una desena de ministres de cada govern, han formalitzat convenis econòmics, comercials i de cooperació, innovació i ciència. També han acordat iniciatives per la igualtat de gènere i la no discriminació racial. I en la compareixença després de la reunió han defensat la importància de la democràcia i la pau. Escoltem Pedro Sánchez i Lula da Silva.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen, es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos.
Yo entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también le dije no a la guerra cuando asumí la presidencia. Brasil y España están en la misma trinchera. Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo.
Demà participaran a la quarta reunió en defensa de la democràcia i la lluita contra les desigualtats, juntament amb una quinzena de mandataris internacionals com la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, o els mandataris de Sud-àfrica, Uruguai i Colòmbia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix també amb diferents líders mundials i ha acompanyat el president brasiler en una visita al Barcelona Supercomputing Center.
I abans de la trobada de demà entre els presidents progressistes, aquesta tarda el PSOE organitza la Global Progressive Mobilization, impulsada per Pedro Sánchez i el líder dels socialistes europeus, Stéphane Löfven, a Fira Barcelona de Gran Via. En total hi ha acreditats entre avui i demà 3.000 participants. Mar Dalmau.
Bona tarda. La Global Progression vol reforçar la democràcia, impulsar la justícia social i coordinar respostes comunes als grans reptes globals. El missatge central és que l'auge de l'extrema dreta és un fenomen global que cal combatre. Justament en una de les xerrades hi ha participat l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que ha lamentat que la impunitat i l'oblit sobre la guerra civil i la dictadura van ser claus en la transició espanyola.
Pagamos un precio, por supuesto. Por eso estamos hablando de memoria democrática, entre otras cosas. El precio para asegurar una transición basada en la convivencia, la estabilidad y la reconciliación fue en cierta medida el olvido y la impunidad.
En dos dies hi ha gairebé un centenar d'activitats entre debats i xerrades on hi participen des de líders polítics, influencers, sindicats, ONGs o think tanks, unes jornades progressistes globals on el municipalisme també hi té una representació especial amb més de 400 alcaldes d'Espanya i d'arreu del món. Els presidents espanyol i brasiler, Pedro Sánchez i Lula da Silva, són els encarregats de l'acte de cloenda demà dissabte.
Ho dèiem en portada, tot això en un context internacional en què Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri el fràgil alto el foc entre Israel i el Líban.
Tot i això, avui s'ha confirmat un nou mort per un atac israelià al sud del Líban. Mentrestant, milers de libanesos col·lapsen les carreteres per tornar a casa, malgrat que Israel adverteix que al sud del país no ho facin. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, Iran ha anunciat la seva reobertura mentre duri la treva al Líban, però els Estats Units manté el bloqueig naval pels vaixells que operin en ports iranians.
Un anunci que ha fet revifar les principals borses europees.
Després que els parquets haguessin obert el dia amb lleugeres caigudes, han acabat tancant amb números verds, amb pujades al voltant del 2%. Al seu torn, el preu del barril de petroli Brent s'ha enfonsat un 10% i torna a situar-se per sota de la barrera dels 90 dòlars, l'import més baix de l'últim mes.
I mentrestant, l'Audiència Nacional ha obert diligències contra Benjamin Netanyahu per la retenció il·legal d'un soldat espanyol de la Finul.
L'alt tribunal també ha obert diligències contra la cúpula militar israeliana pel mateix cas. La denúncia de l'hostití a Europa és per crims de guerra. El cas es remunta al passat 7 d'abril, quan Israel va retenir un soldat espanyol de la missió de pau de Nacions Unides al Líban, que formava part d'un comboi logístic a la frontera. Finalment, el casc blau espanyol va ser posat en llibertat en menys d'una hora.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A partir de dilluns vinent es podrà anar a les oficines de Correus i de la Seguretat Social per fer els tràmits de forma presencial per la regularització extraordinària d'immigrants.
En tots els casos, però, caldrà cita prèvia. Serà l'inici d'un procés que coincideix amb la desconvocatòria de vaga del sindicat Comissions Obreres a les oficines d'estrangeria després d'arribar a un acord amb el govern central que millora les condicions laborals del personal.
Maite Polo.
La cita prèvia per a la regularització ja es pot demanar trucant al 060 o bé entrant al portal d'internet de la regularització. Al web hi ha dues vies, el sistema clave, que permet seleccionar oficina, data i hora, o un formulari que assigna cita i no permet triar. Olga Gràcia és delegada de Comissions Obreres a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona i troba inaudit que el Ministeri no els encarregués aquesta tasca. Ho ha dit a Notícies en Xarxa.
No solo era por el menosprecio que ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión al no tener en cuenta las oficinas de extranjería, sino que también es una reivindicación de la sobrecarga de trabajo que tenemos solicitando un aumento de plantilla. Por eso uno de los puntos tratados en el pacto que se firmó ayer era el aumento de las RPTs, que son la relación de puestos de trabajo que no se había modificado desde hace 28 años.
Las oficinas de extranjería de Barcelona han tramitado unos 600.000 expedientes en dos años.
A Lleida, les entitats del tercer sector denuncien la saturació dels serveis socials en una nova jornada en què s'han tornat a registrar cues a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de la ciutat i altres punts de Catalunya. Aquestes agrupacions han estat acreditades per emetre informes de vulnerabilitat per als immigrants que es vulguin acollir a la nova regularització extraordinària. UAU Lleida Ràdio, Carla Robles.
Nogai Niage, presidenta de l'associació Índia Teguia, ha explicat que des de la xarxa de suport Regularització Ja han fet una crida a voluntaris per acompanyar les persones que vulguin dur a terme el seu procés de regularització.
He fet una crida a voluntaris precisament també perquè ens acompanyin en la gestió dels processos, en ajudar i fer acompanyament a les persones per verificar que tenen tota la documentació necessària, per comprovar que compleixen tots els requisits, perquè són accions que l'administració pública hauria de fer però que ningú fa.
La presidenta ha afegit que des de l'entitat reclamen la falta d'informació per part de les institucions perquè no hi ha directrius clares de com s'han d'assignar aquests informes. Per altra banda, ha denunciat la presidència policial a les cues de persones que volen tramitar la seva documentació. Aquesta regularització és un procés improrrogable que fins de juny, a les portes de l'inici de la campanya de la fruita, on cada any arriben centenars de persones que no tenen allotjament. A escala estatal, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha informat aquest divendres que en les primeres 24 hores s'han rebut 13.500 sol·licituds per completar el tràmit a la plataforma d'expedients d'estrangeria.
I la Fundació Arrels calcula que un 24% de les persones extracomunitàries encastades en l'últim recompte de persones que viuen al carrer podrien acollir-se a la regularització d'immigrants.
L'entitat ha precisat que d'aquest total el 75% tindrà serioses dificultats per la seva situació d'exclusió social. Alhora també ha apuntat altres factors com la caducitat de la documentació o la pèrdua o robatori per la seva vida al carrer. Arrels ha garantit que ajudarà aquest col·lectiu en els tràmits necessaris, però ha criticat que els costos associats són molt elevats per a aquestes persones i les entitats socials.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada que l'abril passat, ara farà un any, va deixar sense llum tot Espanya.
La CNMC ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric. L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de l'apagada, que atribueix a diferents factors. A més, també deixa clar que no totes les instal·lacions i empreses expedientades seran finalment sancionades. En tot cas, per conèixer el resultat de la investigació, haurem d'esperar entre 9 i 18 mesos en funció de la gravetat de la infracció i es podran presentar al·legacions. La decisió arriba menys de dues setmanes abans del primer aniversari de l'apagada, que va ser el 28 d'abril de l'any passat.
En la crònica policial, els Mossos investiguen 5 membres de Revolta Pagesa per entrar a tractors i tallar la P7 a Salt en la vaga de docents del març.
Inicialment, els agents van impedir el pas dels tractors quan intentaven accedir per l'entrada de Girona Oest. Poca estona més tard, però, una quinzena de tractors van acostar-se a un punt a tocar de l'autopista per intentar entrar. Inicialment, els Mossos ho van impedir, però davant de la quantitat de gent i de tractors van cedir i els pagesos van ocupar la via.
I els experts assenyalen la dificultat de detectar conductes suïcides en centres penitenciaris arran del quart cas comès en presons catalanes des de l'inici de l'any.
Es tracta de l'home que va assassinar a trets el seu gendre en ple carrer a Lleida el passat octubre, que s'ha tret la vida a la presó de Ponent. El catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia de la Universitat de Barcelona, Antonio Andrés Puello, ha destacat en declaracions a la xarxa els problemes de prevenció en un context amb una probabilitat de suïcidi superior a la mitjana.
En el cas de les presons hi ha programes, però difícilment es pot controlar d'una manera tan rigorosa com per evitar-ne tots i cada un dels que succeeixen. Pensem que a les presons la probabilitat d'un suïcidi consumat és 8 vegades més alta que la població normal. I, per tant, el que tenim és un fet, desgraciadament, no dic molt freqüent, però més freqüent a les presons que a la comunitat, i que realment, molt probablement, hagi agafat molt sorpresos els responsables, perquè aquests temes són enormement difícils de predir i de gestionar per evitar-lo.
El reclús tenia 78 anys i feia 8 mesos que havia ingressat al centre en situació de presó preventiva a l'espera de judici.
Notícies en xarxa.
Més coses, el govern ha presentat avui els estudis per al desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, que se sotmeten a partir d'ara a informació pública. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat que l'obra, valorada en 171 milions d'euros, atén un dèficit històric per la mobilitat a la comarca del Bages. Canal Taronja, Arnau Espigares.
La Generalitat ha fet un pas endavant per resoldre un dels principals problemes de mobilitat al Bages. Es tracta de la C-55, que en principi tindrà un traçat més ampli, modern i sobretot segur. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui els estudis per al desdoblament d'aquesta carretera al tram entre Castellbell i el Vilar i Manresa. El projecte fet públic aquest mateix matí està valorat en 171 milions d'euros. Segons Paneque, l'actuació respon a un dèficit històric amb la comarca, que fa més de 25 anys que espera una solució per millorar aquesta via.
És un pas endavant, sobretot, cap a la voluntat del territori. Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat a la C-55 i el compromís del govern a través del president Illa era aquest i continuem avançant.
El calendari del govern situa l'inici de les obres l'any 2028, amb la previsió que la nova infraestructura pugui entrar en funcionament el 2030. El projecte també inclou construir un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, una variant, i millorar l'entrada sud de Manresa. A la presentació, a primera hora del matí, a la delegació del govern a la Catalunya Central, hi han assistit també els alcaldes dels municipis afectats, que han seguit de prop un projecte llargament reivindicat al territori.
I en l'àmbit local, l'Ametlla de Mar ha viscut aquest divendres un nou gir polític després que el ple extraordinari de l'Ajuntament hagi aprovat la moció de censura contra Eva del Amo, que ha deixat de ser alcaldessa, i hagi retornat Jordi Gazeni durant el tram final de la legislatura. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
S'ha resolt amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Entesa per la Cala, que han sumat la majoria necessària per fer prosperar la iniciativa i configurar un nou govern municipal per als pròxims 14 mesos. En el seu Parlament, l'exalcaldessa Eva del Amo, de Junts, ha qualificat la moció d'injustificada.
No és del gust de ningú que li presenti una moció de censura, i més una moció de censura que no està justificada.
Per la seva part, el republicà Jordi Gazeni nou alcalde, pensava en els projectes que van deixar abans de les eleccions i que ara podran culminar.
Esquerra Republicana va guanyar les eleccions a l'Ametlla de Mar, quedant-se en un principi a l'oposició, deixava la seguida de molts de projectes que tenia en marxa.
La votació ha posat punt i final a dues setmanes d'alta tensió política, marcades per la ruptura del pacte de govern entre Junts per la Cala i el PSC i el posterior anunci de la moció de censura per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala i el regidor socialista Xavier de la Fuente, que va deixar el govern el 30 de març.
En territori, Reus serà demà l'epicentre del rebuig al projecte de la línia de molt alta tensió entre Escatrón, els Aubals i la Secuita.
La plataforma No a la Mat, Aragó, Catalunya i una desena d'organitzacions més, entre les quals l'entitat ecologista GPEC, el sindicat Unió de Pagesos o el moviment Teruel Existe, han convocat una manifestació després d'haver recollit més de 14.400 al·legacions en només 30 dies. Sobre l'abast del projecte i l'oposició del territori, n'ha parlat a la xarxa el portaveu de la plataforma No a la Mat entre Catalunya i l'Aragó, Àxel Baiget.
Doblen aquestes torres i, a més, tripliquen quasi la potència. Ara mateix aquesta línia és de 220 i passaria a 620. I, per una altra banda, no és sols una repotenciació, sinó que és construir una línia paral·lela a l'actual. Per tant, realment també hi ha un impacte brutal en tot el que és els conreus i el medi natural.
En cultura, l'Hospitalet de Llobregat es vestirà de festa major del 23 al 26 d'abril amb l'arribada de les festes de primavera. La primera jornada coincideix aquest any amb el Dia de Sant Jordi, amb el pregó a càrrec de Marcel Barrena, director de cinema, fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
La primera jornada coincideix aquest any amb el Dia de Sant Jordi i amb el pregó a càrrec de Marcel Barrena, director de cinema, fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47. Un pregó que enguany no es farà des del balcó de l'Ajuntament per les obres de rehabilitació de la façana, fet també que ha obligat a adaptar els diferents actes de cultura popular que es fan a la plaça. Unes festes que són cada cop més descentralitzades amb actes per a tots els gustos i edats. Destaquen, per exemple, les activitats familiars i la programació musical amb propostes que van des del cicle de blues, Primavera en Black, fins als concerts de la remunta. David Quirós és l'alcalde de la ciutat.
El compromís d'arribar a diferents públics, als joves, que tindran també activitat a la Salamandra i a diferents concerts, i després sobretot també un fi de festa, o un pre-fi de festa, no?, amb un grup vintage, els Rebeldes, que estaran al parc de la remunta. Jo crec que és una manera que alguns que ja no som tan joves, doncs també puguem recordar la nostra joventut.
Les festes de primavera es podran seguir a través de la cobertura especial que es fa des dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona acaba de perdre les semifinals de l'Eurolliga de bàsquet a Saragossa per 76-59 contra el Fenerbahçe turc. Les gironines han plantat cara a les grans favorites al títol europeu i, de fet, guanyaven 12-17 al final del primer quart, però les turques han capgirat el marcador abans del descans amb un parcial 10-25. S'acaba el somni de l'únic que ha disputat per primera vegada una semifinals de l'Eurolliga. I, de fet, el Barça es juga aquest vespre al Palau seguir viu a l'Eurolliga masculina. Rep a 2:15 el Bayern de Múnich, que ja no té opcions, amb l'objectiu de sumar un triomf per tancar la fase regular en play-in. L'equip, que ja no pot accedir directament als quarts, només té l'opció de classificar-s'hi per la via de la repesca. Xavi Pascual recupera per al partit Satoranski després d'haver-se perdut els darrers duels.
L'equip respira il·lusió, motivació i ganes d'afrontar aquest partit i d'aconseguir aquesta classificació per play-in, que com a mínim seria una petita recompensa a l'esforç de la temporada. I, sens dubte, el Palau per nosaltres és molt important. Esperem tenir una d'aquestes nits on l'equip respon i el públic, que no falla mai, ens ajuda molt.
Pendents del Barça de bàsquet aquest vespre i ja ha acabat la jornada dels quarts de final del Barcelona Open Banc Sabadell de tennis. Anem al Reial Club de Tennis Barcelona. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, ja tenim definides les semifinals del Barcelona Open Bank Sabadell. Per una banda s'enfrontaran Rublev i Medvedev. Medvedev ja ha superat Borges 7-6 i 6-2 i Rublev amb Ajax per 6-4 i 6-3. L'altra semifinal potser és la més interessant pels aficionats del Godó perquè hi ha arribat la sensació d'aquesta edició. Rafa Hoder, el jove madrileny de 19 anys que arribava amb wildcard número 55 del rànquing ATP, ha superat a Cameron Norrie, el número 24 de l'ATP. S'ha acabat emportant la victòria per 6-3 i 6-2 i en la seva primera participació a Barcelona arriba a les semifinals. S'enfrontarà a Arthur Fils, que ha superat contra pronòstic Lorenzo Musetti, el número 9 del rànquing ATP.
I reaccions a la compra de la Unió Esportiva Cornellà per part de Leo Messi. A la xarxa hem pogut copsar l'opinió de persones importants a la història del club del Baix Llobregat, per exemple. L'exentrenador Jordi Roger destaca l'impacte de la notícia que pot suposar un canvi important per al Cornellà.
Va ser impactant, no? Al principi pensava que era una broma. Que Leo Messi compri el Cornellà, doncs no ens ho esperàvem ningú, ens ha impactat, és una notícia bomba. Me n'alegro molt pel club, per la ciutat de Cornellà. Ojalà, a part d'invertir diners, es faci un bon projecte. I quan parlo de projecte, estic parlant de projecte de 5, 6 i 10 anys.
I dos apunts més per acabar la informació esportiva. El Barça d'handbol, ja campió de la Sobal, tanca a 8:45 el seu seguit de partits a domicili. Els blaugranes visiten la pista del Nava amb el títol del campionat ja al sac. I en hoquei, aquest cap de setmana es disputa a Lleida la final a 4 de la Europe Cup masculina, amb la presència del Pons Lleida i del Calafell. A les semifinals a Malali, els del Segrià s'enfronten al Monza italià i els del Baix Penedès al Joventut de Pacense portuguès.
Gràcies, Toni. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Maria Pagès, al control tècnic, Jordi Fortià, a la redacció, Toni Castro, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vols ser professional de la dansa? Vine a l'Institut del Teatre.
El Conservatori Superior de Dansa t'ofereix una formació completa i especialitzada en coreografia, interpretació i en pedagogia de la dansa.
Si t'apassiona la dansa, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932-273-900.
Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Tots els sucs i batuts són saludables?
No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa en el cos un cop ens el bevem és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó. perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona es converteix avui i demà en l'epicentre del progressisme anti-Trump amb tres trobades internacionals d'alt nivell en què el no a la guerra ha estat de nou al centre del debat. Jordi Fortià.
A la cimera Espanya-Brasil s'han signat una quinzena d'acords. A Barcelona, Pedro Sánchez i Lula da Silva han defensat la democràcia i la pau.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria.
Brasil y España están en la misma trinchera. Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo.
Iran anuncia la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri l'alto el foc entre Israel i el Líban de 10 dies.
Estats Units manté el bloqueig naval pels vaixells que operin en ports iranians. Malgrat l'alto el foc, al Líban avui s'ha registrat un nou mort en un atac d'Israel al sud del país.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada que ara farà un any va deixar sense llum tot Espanya.
La CNMC ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric.
A partir de dilluns, els tràmits per la regularització extraordinària d'immigrants es podran fer ja de forma presencial.
Tant oficines de correus com a de la Seguretat Social. En els dos casos, amb cita. Queden excloses, però, les oficines d'estrangeria. La delegada de Comissions Obreres, Olga Gràcia, critica aquesta decisió.
No solo era por el menosprecio que ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión al no tener en cuenta las oficinas de extranjería, sino que también es una reivindicación de la sobrecarga de trabajo que tenemos solicitando un aumento de plantilla. Por eso uno de los puntos tratados en el pacto que se firmó ayer era el aumento de las RPTs, que son la relación de puestos de trabajo que no se había modificado desde hace 28 años.
En cultura, el director de cinema Marcel Barrena pronunciarà enguany el pregó de les festes de primavera de l'Hospitalet del Llobregat.
El primer dia de festa major coincideix aquest any amb el dia de Sant Jordi. Barrena és fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Unes festes que són cada cop més descentralitzades amb actes per a tots els gustos i edats. Destaquen, per exemple, les activitats familiars i la programació musical amb propostes que van des del cicle de blues, Primavera en Black, fins als concerts de la Remunta.
I en esports, Toni Castro, l'Esport Girona ha perdut les semifinals de l'Eurolliga de bàsquet a Saragossa.
S'acaba el somni de l'únic que ha disputat per primera vegada unes semifinals de l'Eurolliga. Derrota 76-59 contra el Fenerbahçe turc. Les gironines han plantat cara a les grans favorites al títol europeu i, de fet, guanyaven 12-17 al final del primer quart, però les turques han capgirat el marcador abans del descans amb un parcial 25-10. I el Barça juga aquest vespre. D'aquí una hora al Palau, seguir viu a l'Eurolliga. Rep el Bayern de Múnich i, si guanya, tancarà la fase regular en zona de play.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Continua aquest ambient completament d'avançada primavera o de principis d'estiu, perquè alguna temperatura s'ha tornat a apropar als 30 graus les últimes hores. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt suau i de núvols importants n'hi ha molt pocs. Estem parlant de moltes hores de sol que pica de valent i que escalfa de seguida, fins i tot també a les valls del Pirineu. Hem passat dels 25 graus. I no variarà gaire la cosa pel que fa a la temperatura al llarg del cap de setmana, perquè una altra vegada tant demà a la tarda com sobretot diumenge a la tarda, les temperatures seran desbocades per les dates. Els matins, no gaire freds, començant per demà dissabte. I de núvols, de moment demà, no gaire al matí ni al migdia. Alguns de prims, que aniran deixant el sol tèrbol, també alguna boira una altra vegada a la Costa Daurada, i sí que el dissabte a la tarda començarem a tenir alguns primers ruixats al Pirineu lleidatà, sobretot al prepirineu de Lleida. El diumenge a la tarda, aquests ruixats en aquella zona pirinenca sí que es faran una mica més extensos. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora destaquem intensitat, sobretot en alguns punts. No hi ha massa aturades o massa significatives, vaja. En el cas, per exemple, de l'autopista AP7, a la zona de la Roca del Vallès, en sentit Girona, la C60 puntualment a Argentona, en sentit Mataró, o també l'entrada per la C58, a la zona de Torre Baró, en direcció al nus de la Trinitat. De sortida, en el cas de l'autopista C32, hi ha lentitud al tram de Sant Boi de Llobregat, en direcció a Castelldefels. I queden alguns punts encara amb densitat, lentitud, alguna aturada puntual a les dues rondes, sobretot la ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, tot i que de forma força fragmentada. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona es converteix avui i demà en l'epicentre del progressisme anti-Trump amb tres trobades internacionals del nivell en què el no a la guerra ha estat de nou al centre del debat. Tot plegat mentre Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri l'alto el foc al Líban.
A la cimera entre Espanya i Brasil, en què s'han signat una quinzena d'acords, el president brasiler Lula da Silva ha donat suport a la postura espanyola del no a la guerra, afirmant que es poden trobar solucions sense cedir a les promeses buides de l'extremisme. Sánchez ha qualificat la cimera bilateral celebrada a Barcelona d'històrica, perquè és la primera que se celebra entre els dos països i la primera que Espanya celebra amb un país d'Amèrica Llatina.
Tots dos governants han reivindicat les polítiques progressistes enfront de les practicades per altres dirigents, com el president dels Estats Units, Donald Trump. Esther Minguell.
El president espanyol i el del Brasil han mostrat plena sintonia en la que és la primera cimera que Espanya celebra en un país llatinoamericà. Acompanyats d'una desena de ministres de cada govern, han formalitzat convenis econòmics, comercials i de cooperació, innovació i ciència. També han acordat iniciatives per la igualtat de gènere i la no discriminació racial. I en la compareixença després de la reunió han defensat la importància de la democràcia i la pau. Escoltem Pedro Sánchez i Lula da Silva.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen, es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos.
Yo entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también le dije no a la guerra cuando asumí la presidencia. Brasil y España están en la misma trinchera. Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo.
Demà participaran a la quarta reunió en defensa de la democràcia i la lluita contra les desigualtats, juntament amb una quinzena de mandataris internacionals com la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, o els mandataris de Sud-àfrica, Uruguai i Colòmbia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix també amb diferents líders mundials i ha acompanyat el president brasiler en una visita al Barcelona Supercomputing Center.
I abans de la trobada de demà entre els presidents progressistes, aquesta tarda el PSOE organitza la Global Progressive Mobilization, impulsada per Pedro Sánchez i el líder dels socialistes europeus, Stefan Löfven, a Fira Barcelona de la Gran Via. En total hi ha acreditats entre avui i demà 3.000 participants. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. La Global Progressive Mobilization vol reforçar la democràcia, impulsar la justícia social i coordinar respostes comunes als grans reptes globals. El missatge central és que l'auge de l'extrema dreta és un fenomen global que cal combatre. Justament en una de les xerrades hi ha participat l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que ha lamentat que la impunitat i l'oblit sobre la guerra civil i la dictadura van ser claus en la transició espanyola.
Pagamos un supuesto. Por eso estamos hablando de memoria democrática, entre otras cosas. El precio para asegurar una transición basada en la convivencia, la estabilidad y la reconciliación fue en cierta medida el olvido y la impunidad.
En dos dies hi ha gairebé un centenar d'activitats entre debats i xerrades on hi participen des de líders polítics, influencers, sindicats, ONGs o think tanks, unes jornades progressistes globals on el municipalisme també hi té una representació especial amb més de 400 alcaldes d'Espanya i d'arreu del món. Els presidents espanyol i brasiler, Pedro Sánchez i Lula da Silva, són els encarregats de l'acte de cloenda demà dissabte.
Ho dèiem en portada, tot això en un context internacional en què Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri el fràgil alto el foc entre Israel i el Líban.
Tot i això, avui s'ha confirmat un nou mort per un atac israelià al sud del Líban. Mentrestant, milers de libanesos col·lapsen les carreteres per tornar a casa, malgrat que Israel adverteix que al sud del país no ho facin. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, Iran ha anunciat la seva reobertura mentre duri la treva al Líban, però els Estats Units manté el bloqueig naval pels vaixells que operin en ports iranians.
Un anunci que ha fet revifar les principals borses europees.
Després que els parquets haguessin obert el dia amb lleugeres caigudes, han acabat tancant amb números verds, amb pujades al voltant del 2%. Al seu torn, el preu del barril de petroli Brent s'ha enfonsat un 10% i torna a situar-se per sota de la barrera dels 90 dòlars, l'import més baix de l'últim mes.
I mentrestant, l'Audiència Nacional ha obert diligències contra Benjamin Netanyahu per la retenció il·legal d'un soldat espanyol de la FINUL.
El tribunal també ha obert diligències contra la cúpula militar israeliana pel mateix cas. La denúncia de l'hostítia a Europa és per crims de guerra. El cas es remunta al passat 7 d'abril, quan Israel va retenir un soldat espanyol de la missió de pau de Nacions Unides al Líban, que formava part d'un comboi logístic a la frontera. Finalment, el cas blau espanyol va ser posat en llibertat en menys d'una hora.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A partir de dilluns vinent es podrà anar a les oficines de Correus i de la Seguretat Social per fer els tràmits de forma presencial per la regularització extraordinària d'immigrants.
En tots els casos, però, caldrà cita prèvia. Serà l'inici d'un procés que coincideix amb la desconvocatòria de vaga del sindicat Comissions Obreres a les oficines d'estrangeria, després d'arribar a un acord amb el govern central que millora les condicions laborals del personal.
Maite Polo.
La cita prèvia per a la regularització ja es pot demanar trucant al 060 o bé entrant al portal d'internet de la regularització. Al web hi ha dues vies, el sistema clave, que permet seleccionar oficina, data i hora, o un formulari que assigna cita i no permet triar. Olga Gràcia és delegada de Comissions Obreres a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona i troba inaudit que el Ministeri no els encarregués aquesta tasca. Ho ha dit a Notícies en Xarxa.
No solo era por el menosprecio que ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión, al no tener en cuenta las oficinas de extranjería, sino que también es una reivindicación de la sobrecarga de trabajo que tenemos solicitando un aumento de plantilla. Por eso uno de los puntos tratados en el pacto que se firmó ayer era el aumento de las RPTs, que son la relación de puestos de trabajo que no se había modificado desde hace 28 años.
Les oficines d'estrangeria de Barcelona han tramitat uns 600.000 expedients en dos anys.
I a Lleida, les entitats del tercer sector denuncien la saturació dels serveis socials en una nova jornada en què s'han tornat a registrar cues a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de la ciutat i altres punts de Catalunya. Aquestes agrupacions han estat acreditades per emetre informes de vulnerabilitat per als migrants que es vulguin acollir a la nova regularització extraordinària. UAU Lleida Ràdio, Carla Robles.
Nogai Niage, presidenta de l'associació Índia Teguia, ha explicat que des de la xarxa de suport Regularització Ja han fet una crida a voluntaris per acompanyar les persones que vulguin dur a terme el seu procés de regularització.
Fet una crida a voluntaris precisament també perquè ens acompanyin en la gestió dels processos, en ajudar i fer l'acompanyament a les persones per verificar que tenen tota la documentació necessària, per comprovar que compleixen tots els requisits, perquè són accions que l'administració pública hauria de fer però que ningú fa.
La presidenta ha afegit que des de l'entitat reclamen la falta d'informació per part de les institucions perquè no hi ha directrius clares de com s'han d'assignar aquests informes. Per altra banda, ha denunciat la presència policial a les cues de persones que volen tramitar la seva documentació. Aquesta regularització és un procés improrrogable que finalitza el 30 de juny, a les portes de l'inici de la campanya de la fruita, on cada any arriben centenars de persones que no tenen allotjament. A escala estatal, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha informat aquest divendres que en les primeres 24 hores s'han rebut 13.500 sol·licituds per completar el tràmit a la plataforma d'expedients d'estrangeria.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada, la Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada que l'abril passat, ara farà un any, va deixar sense llum tota Espanya.
La CNMC ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric. L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de la pagada, que atribueix a diferents factors. A més, també deixa clar que no totes les instal·lacions i empreses expedientades seran finalment sancionades. En tot cas, per conèixer el resultat de la investigació, haurem d'esperar entre el 9 i 18 mesos en funció de la gravetat de la infracció i es podran presentar al·legacions. La decisió arriba menys de dues setmanes abans del primer aniversari de la pagada, que va ser el 28 d'abril de l'any passat.
I en la crònica policial, els Mossos investiguen 5 membres de Revolta Pagesa per entrar a tractors i tallar la P7 a Salt en la vaga de docents del març.
Inicialment, els agents van impedir el pas dels tractors quan intentaven accedir per l'entrada de Girona Oest. Poca estona més tard, però, una quinzena de tractors van acostar-se a un punt a tocar de l'autopista per intentar entrar. Inicialment, els Mossos ho van impedir, però davant de la quantitat de gent i de tractors van cedir i els pagesos van ocupar la via.
El govern ha presentat avui els estudis pel desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, que se sotmeten a partir d'ara a informació pública. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat que l'obra, valorada en 171 milions d'euros, atén un dèficit històric per la mobilitat a la comarca del Bages. Canal Taronja, Arnau Espigares.
La Generalitat ha fet un pas endavant per resoldre un dels principals problemes de mobilitat al Bages. Es tracta de la C-55, que en principi tindrà un traçat més ampli, modern i sobretot segur. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui els estudis per al desdoblament d'aquesta carretera al tram entre Castellbell i el Vilar i Manresa. El projecte fet públic aquest mateix matí està valorat en 171 milions d'euros. Segons Paneque, l'actuació respon a un dèficit històric amb la comarca, que fa més de 25 anys que espera una solució per millorar aquesta via.
És un pas endavant, sobretot, cap a la voluntat del territori. Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat de la C-55 i el compromís del govern, a través del president Illa, era aquest i continuem avançant.
El calendari del govern situa l'inici de les obres l'any 2028, amb la previsió que la nova infraestructura pugui entrar en funcionament el 2030. El projecte també inclou construir un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, una variant a Castellgalí i millorar l'entrada sud de Manresa. A la presentació, a primera hora del matí, a la delegació del govern a la Catalunya Central, hi han assistit també els alcaldes dels municipis afectats que han seguit de prop un projecte llargament reivindicat al territori.
I en l'àmbit local, l'Ametlla de Mar ha viscut aquest divendres un nou gir polític després que el ple extraordinari de l'Ajuntament hagi aprovat la moció de censura contra Eva del Amo, que ha deixat de ser alcaldessa, i després que hagi retornat Jordi Gazeni durant el tram final de la legislatura. La Cala Ràdio, Francesc Alleu.
S'ha resolt amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Entesa per la Cala, que han sumat la majoria necessària per fer prosperar la iniciativa i configurar un nou govern municipal per als pròxims 14 mesos. En el seu Parlament, l'exalcaldessa Eva del Amo, de Junts, ha qualificat la moció d'injustificada.
No és del gust de ningú que li presenti una moció de censura, i més una moció de censura que no està justificada.
Per la seva part, el republicà Jordi Gazeni, i nou alcalde, pensaven els projectes que van deixar abans de les eleccions i que ara podran culminar.
Esquerra Republicana va guanyar les eleccions a l'Ametlla de Mar, quedant-se en un principi a l'oposició, deixava la seguida de molts de projectes que tenia en marxa.
La votació ha posat punt i final a dues setmanes d'alta tensió política, marcades per la ruptura del pacte de govern entre Junts per la Cala i el PSC i el posterior anunci de la moció de censura per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala i el regidor social lista Xavier de la Fuente, que va deixar el govern el 30 de març.
Notícies en xarxa.
En territori, a les Terres de l'Ebre, el govern ha anunciat avui un ambiciós pla de suport per als productors de musclos i ostres del Delta. Amb una inversió de 5 milions d'euros en els pròxims 3 anys, l'objectiu és transformar un sector castigat per les recents ventades i per l'augment de la temperatura de l'aigua. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
Ho explicava així el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Aquí el que presentem és un pla de suport amb accions els propers 3 anys pels productors de musclo i ostra per valor de 5 milions d'euros per fer un pla de modernització, de viabilitat de les muscleres, fent una electrificació de la flota auxiliar, també de totes les construccions, tant de les muscleres com dels magatzems.
Aquest procés de descarbonització inclourà la instal·lació de plaques solars a les cobertes dels magatzems i la transformació de les 55 barques auxiliars en embarcacions elèctriques. A més, es vol potenciar la creació d'una organització de productors abans de l'estiu per millorar els preus i la comercialització a nivell internacional. Des del sector reben aquests ajuts amb prudència, mentre lluiten contra un clima que està escurçant les campanyes del musclo de 5 a només 3 mesos per evitar les calors extremes de l'estiu. Malgrat les dificultats, el sector intentarà mantenir els preus de l'any passat si el cost del transport no es dispara. L'estratègia de futur és clara. Menys quantitat, però més qualitat i valor afegit, potenciant també aliances amb el turisme gastronòmic del territori.
En cultura, l'Hospitalet del Llobregat es vestirà de festa major del 23 al 26 d'abril amb l'arribada de les festes de primavera. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
La primera jornada coincideix aquest any amb el dia de Sant Jordi i amb el pregó a càrrec de Marcel Barrena, director de cinema, fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47. Un pregó que enguany no es farà des del balcó de l'Ajuntament per les obres de rehabilitació de la façana, fet també que ha obligat a adaptar els diferents actes de cultura popular que es fan a la plaça. Unes festes que són cada cop més descentralitzades amb actes per a tots els gustos i edats. Destaquen, per exemple, les activitats familiars i la programació musical amb propostes que van des del cicle de blues, Primavera en Black, fins als concerts de la Ramunta. David Quirós és l'alcalde de la ciutat.
El compromís d'arribar a diferents públics, als joves, que tindran també activitat a la Salamandra i a diferents concerts, i després sobretot també un fi de festa, o un pre-fi de festa, no?, amb un grup vintage, els Rebeldes, que estaran al parc de la Ramunta. Jo crec que és una manera que alguns que ja no són tan joves, doncs també puguem recordar la nostra joventut.
Les festes de primavera es podran seguir a través de la cobertura especial que es fa des dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet.
I aquesta tarda ha arrencat Arenys de Mar el primer festival literari del municipi. Fins al 19 d'abril la vila es converteix en espai de trobada de la literatura. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
Valors que no són altres que el treball, la dialèctica, la gramàtica, la retòrica, les arts, el futur i la comunitat, i que són també els eixos de la fira Les Set Ciències. L'escriptora mallorquina Carme Riera rep amb satisfacció aquest primer guardó entregat pel Festival Arenyenc.
Encantada i molt feliç. A més, m'agrada molt Arenys. He vingut moltes vegades aquí i estic molt contenta, com pots imaginar-te. Crec que qualsevol projecte que estimuli la cultura és molt d'agrair i està molt bé que Arenys en tingui.
La fira Les Set Ciències, organitzada per Talaia Cultura, tindrà tot el cap de setmana l'espai lúdic infantil i parades d'editorials i llibreries al pati del Calissai. La proposta es completa amb recitals poètics, converses entre periodistes i escriptors, lectures en veu alta i taules rodones amb noms destacats com Yolanda Bataller, David Bueno, Màrius Serra, Pau Vidal, Salvador Massip o Ferran Mascarell. També hi haurà participació arenyenca amb Marta Pérez Verge, Marta del Castillo, Enric Sierra i Txell Partal. El festival també comptarà amb la música del cor Atzé Cambra i de l'artista Xavier Obertí. Tot plegat acabarà diumenge a les 8 del vespre amb un acte de cloenda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona ha perdut les semifinals de l'Eurolliga de bàsquet a Saragossa per 76-59 contra el Fenerbahçe turc. Les gironines han plantat cara a les grans favorites del títol europeu. Guanyaven, de fet, 12-17 al final del primer quart, però les turques, molt superiors, han capgirat el marcador ja abans del descans amb un parcial 25-10. Per tant, s'acaba el somni de l'únic que ha disputat per primera vegada i molt meritori unes semifinals d'Eurolliga. I el Barça juga aquest vespre, de fet, d'aquí poc més de mitja hora al Palau, seguir viu a l'Eurolliga masculina. Rep a 8:45, com dèiem, el Bayern de Múnich, que ja no té opcions amb l'objectiu de sumar un triomf per tancar la fase regular en zona de play-in. L'equip, que ja no pot accedir directament als quarts, només té l'opció de classificar-s'hi per la via de la repesca. Xavi Pasqual, l'entrenador, recupera per al partit a Satoransky després d'haver-se perdut els darrers partits.
L'equip respira il·lusió, il·lusió, motivació i ganes d'afrontar aquest partit i d'aconseguir aquesta classificació per play-in, que com a mínim seria una petita recompensa a l'esforç de la temporada. I, sens dubte, el Palau per nosaltres és molt important. Esperem tenir una d'aquestes nits on l'equip respon i el no falla mai i ens ajuda molt.
Pendents d'aquest partit del Barça de bàsquet i també pendents del Godó. Ja acaba la jornada de quarts de final del Barcelona Open Bank Sabadell de tenis. Anem al Reial Club de Tenis Barcelona. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, ja tenim definides les semifinals del Barcelona Open Bank Sabadell. Per una banda s'enfrontaran Rublev i Medvedev. Medvedev ja ha superat Borges 7-6 i 6-2 i Rublev amb Ajax per 6-4 i 6-3. L'altra semifinal potser és la més interessant pels aficionats del Godó perquè hi ha arribat la sensació d'aquesta edició. Rafa Hoder, el jove madrileny de 19 anys que arribava amb wildcard número 55 del rànquing ATP, ha superat a Cameron Norrie, el número 24 de l'ATP. S'ha acabat emportant la victòria per 6-3 i 6-2 i en la seva primera participació a Barcelona arriba a les semifinals. S'enfrontarà a Arthur Fils, que ha superat contra pronòstic Lorenzo Musetti, el número 9 del rànquing ATP.
Gràcies, Anna. I reaccions a la compra de la Unió Esportiva Cornellà per part de Leo Messi. A la xarxa hem copsat l'opinió de persones importants a la història del club del Baix Llobregat. Per exemple, l'exjugador Pep Cavaller destaca l'impacte de la notícia que pot suposar un canvi important per al Cornellà.
Doncs com a exjugador del club durant 14 temporades, penso que és una compra important, tant a nivell esportiu com a nivell social, a nivell econòmic, crec que serà important. Estem parlant del millor jugador de tota la història, tot el que influeix que estigui ell com a màxim dirigent del club. Content, a nivell personal, molt content.
El Barça d'en Vol, ja campió de la Sobal, tanca quarts de nou el seu seguit de partits a domicili. Els blaugranes visiten la pista del Nava amb el títol del campionat ja al sac. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa a Lleida la final a 4 de la Europe Cup masculina amb la presència del Pons Lleida i del Calafell. Escoltem l'entrenador del Lleida, Edu Amat.
La il·lusió i l'ambició són molt grans i jo sempre dic el mateix. Per nosaltres ens hem de centrar en el Monza perquè és el nostre pròxim rival i sabem que sense aquesta victòria no hi ha un altre pas, però dins del vestidor hi ha l'ambició i la il·lusió d'aixecar el títol, no? El que hi ha una diferència entre l'objectiu, saber clar quin és l'objectiu i quina és la nostra ambició i el camí que hem de fer per aconseguir-lo, no?
A les semifinals demà dissabte a l'Ali, els del Segrià, el Pons Lleida s'enfronta al Monza italià. I el Calafell, l'equip del Baix Penedès, juga contra el Juventude Pacense portuguès.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Res més per part nostra. Que passin una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lias a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo als meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Venga, va.
Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és mà no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la gresca va posar davant. La música topa amb el sarri, sarri des del matí.
Ja anava loca, més que jo, amb els seus sapants por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja anava loca, més que jo, amb els seus sapants. Por ahí, a mi m'agrada estar tranquil.
na na na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu la i l'olà a través del cel obert m'entren ganes de baixar. Perquè cada cop sento el teu la i l'olà vindria a liar-me, però demà he d'anar a currar. Ja no valoca més que jo, amb el seu sap anar por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja no valoca més que jo, amb el seu sap anar por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Que no valo, que no valoca, que la Camila sempre anava loca. Que no valo, que no valoca, que la Camila sempre anava loca. Que la Camila anava loca, que la Camila anava loca. Que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
La xarxa de comunicació local.